La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 2, es comença Protagonistes Vila-real amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes. Avui sabeu que és dimecres i tenim aquest minut de silenci. Nosaltres estem situats a la plaça de l'Ajuntament de Vila-real i les autoritats estan totes reunides a la porta en senyal de dol. Avui es comencen el que seran 10 dies de dol per tota la gent que ens ha deixat per culpa d'esta malaïda pandèmia. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia, Txelo.
Bon dia.
I a tot això estem en la sessió de control, on s'estan tirant els trastos, però a marxes forçades, quasi. Ciutadans celebra la pujada salarial a les forces de seguretat, però critica que Marlaska ho utilitza com una cortina de fum. I Marlaska diu que aquesta subida ja estava prevista. Hi havia un decret de llei que de la remodelació d'interior, el fet de que hagin despedit a este càrrec de la Guàrdia Civil no vol dir, no té res a veure, i que la remodelació de pujada de salari ja estava prevista, per lo tant no té res a veure. I el Partit Popular acusa el govern de tacar el bon nom de la Guàrdia Civil i diu que Laurentino Ceña ha preferido dejar su cargo como dado que cumplir una orden injusta. Bueno, lo que imaginàvem, uns cap a un costat, els altres cap a l'altre, però bueno. Quines notícies tenim, Maria?
Bé, a relació d'això que estaves comentant sobre el tema Marlaska, no? Hem vist durant tot el matí com a Twitter era trending topic tant el hashtag com golpe d'estado com jo com Marlaska. Uh-huh. També han sigut defensors perquè avui el diari Puntes ha tret l'informe que ha donat Pérez de los Cobos a la jutgessa i estan veient irregularitats en ese document, com testimonis falsejats, no? Com que i estan explicant això, que el que es pretenia era inculpar al govern central de la manifestació del 8M. Ara caldrà esperar perquè es va dir de tot, no? I no sabrem mai qui té la raó i qui no.
Sí, l'informe en funció de la part que ho agarra, és dir, si ho agarra la part defensor o la part d'acusació del govern, sabeu que n'hi ha dos línies periodístiques, perquè quasi que se'ns enterem els mitjans de comunicació antes de les coses que les persones que tenen que articular les lleis, si no, en un ratet veurem què és el que passa amb la renta mínima vital, que així sabeu que en la Comunitat Valenciana n'hi ha una renta mínima vital, quasi ens hem enterat nosaltres antes de que les comunitats autònomes tenen que articular-lo, que lo que es la secretaría autonómica. En este caso, tornando a lo de Marlaska, lo que parlàvem era que en función de unís la noticia, en función de qui estudie i se escrit, n'hi han errors de formes, sí, n'hi han errors de presentació del document, com per exemple n'hi han dades que no són exactament aquestes dades. El que passa és que ho pot veure un fet i depèn de qui l'explica, té raó o no té raó. Lo cert és que el 8M se va fer una manifestació multitudinària, però també és ben cert que se van fer altres manifestacions multitudinàries, dient que perquè no s'havia suspès, per exemple, la que se demanava dels evangelistes.
Sí, la dels evangelistes es va suspendre, per exemple, i eren 5.000 persones les que anaven a assistir.
En este cas, el que se deia era perquè eren persones de distints parts del món i que era més probable que no estigueren tan controlades. Però bueno, al final pues estan, jo recorde un fragment de de la película de Imanol Arias y de esta serie que fan que fan
cuéntame,
de,
cómo cuéntame pasó.
Y represente lo que va a ser el enterro de Francisco Franco en aquel uh-huh. momento, y había gente que anava por él porque el volía, y había gente que bueno, que va a hacer una celebración, y yo recordé las paraules de Imanol, que en este caso era el personaje, y diría, y después estamos los pajaritos. Es que no saben ben bé a on posicionar-vos. Però això, en lo de Marlaska, ni haurà sigut, dic jo, tan mal intencionat per una part com tan ben intencionat per una altra. Mm. Esperem.
Clar, al món també existeixen els grisos, no? No tot és blanc ni tot és negre, també està el mig.
Quan has dit tots els grisos m'han vingut a la imatge que estàvem en allò de Cuéntame, i m'ha vingut a la imatge quan no. En la carretera general se va fer la manifestació i dient que venen els grisos, que venen els grisos. Sí. Sí. Clar, tu aquestes coses no les saps perquè ets molt jove.
No, però jo sí que sé bastant coses, perquè, per exemple, a la meva facultat a Madrid, a Ciències de la Informació, moltes de les històries, sobretot els grisos, estaven molt presents.
Clar, mos havíem remuntat a Cuéntame.
Clar, però...
Ja ni si dels grisos. Bueno, continuem i posem-nos serios ja notícies, que és el que volen sentir els nostres oients.
Sí, bé, ja hem comentat que a partir d'avui estem 10 dies de dol, no? Uh-huh. En commemoració per totes aquestes víctimes que han faltat en esta crisi de la pandèmia. Però també seguim en les fases de la desescalada, no? Perquè això pareix que continuï i mos encanta parlar d'això. I és que la Comunitat Valenciana ja ha demanat passar a la fase 2 i el racó d'Ademús en esta pròxima... en esta pròxima fase, podrà passar a la província de Terol, perquè, clar, li es pilla molt propet i ells sí que podran passar
claro,
a aquesta província.
Claro,
que
ells estan, al costat.
Clar, estan en tot, no? Uh-huh. Al mig de tots. I sí que podran passar. Però això sí, en esta fase 2 encara no es podrà anar a les segones residències que estan en altres províncies. És a dir, per exemple, jo no puc anar a la meva casa que tinc a Mora de Rubielos, per exemple. No?
Ja.
Ni ells vindré tampoc així. I el mateix passa pues, en altres províncies que no es poden anar a les segones residències.
A mi m'he preocupat lo de l'estudi que està fent en Peñíscola de Mineros de les avuies per a saber si n'hi ha, està el Covid, no? I durant este matí he estat intentant posar-nos en contacte en Faxa.
Exacte, hem estat cridant i no sé què passa en el telèfon, o sigui, si algú mos escolta, per favor, és que fique connectar i es desconnecta immediatament, no sé, no dona ni to.
Per saber quants municipis els ha oferit i s'estudi, per sobretot perquè és gratuït, i poblacions que estiguen adherides de moment saben que és Vinaròs i Peñíscola. Què me preocupa? A mi me preocupa que l'aigua de la mar estiga en condicions per a poder tirar-nos uh-huh. a l'aigua de la mar, perquè en principi podíem tirar-nos, però ara ens diuen que aquest estudi d'aigües se té que fer prèviament. En fi, seguirem insistint.
Sí, a més, continuem en lo de les platges, perquè el turisme de la Comunitat Valenciana ha manat com un informe a totes les províncies que tenen platges per especificar quanta gent pot entrar a la platja, és a dir, segons les àrees que tens, uh-huh. els metres que tens de zona, l'espai que tens que tindre des d'on està la gent fins a l'orilla de la platja, no? Diguem. I tots ells tenen que fer com un estudi, una estadística per veure exactament l'aforament de cadascú mitjançant aquest informe que ha manat de Turisme Comunitat Valenciana. I el que se sap ja és que entre nosaltres i els companys que tenim de tovalla tindrem que tindre 4 metres.
Jo pense que tot això no se farà, o sigui, no ho materialitzarem, és a dir, no ens farem un mapa mental fins que no ens trobem allí,
clar.
Perquè clar, va ser pues, igual estos dies que va missir, que va poner a les terrasses i van veure pues, allí la Malvarrosa i tot lo demés que estava prou ple. Quan anem i veurem, mos farem un mapa, no? Perquè clar, si Benidorm pràcticament ja està tot, estan totes les habitacions d'hotel encarregades, és a dir, a on posarem aquesta gent? Que anirem per horaris a la playa? Tindrem que traure un numeret i tindrem unes hores per estar allí?
No ho sé, perquè a més, o sigui, sí que n'hi ha platges que ja s'estan barallant i l'opció d'encarregar la teua plaça a lo que és el bany per entrar a la platja, que no estaria malament, perquè per exemple així tenim fortuna de que moltes de les nostres platges són molt grans, com són Borriana, Almassora, la playa del Guruguru a Castelló, però en el cas de Benidorm, jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar i vas dir això és la platja de Benidorm. O sigui, és que era molt, molt estreta.
Però ara, en aquest moment, el que sí que serem conscients és de... nosaltres hem sigut capaços d'anar a la platja i per ganseria, on llevamos després l'arena, no hem entrat a l'aigua. O sigui, és possible que n'hi hagi gent que diga o que tingués que estigués en Benicàssim i estigués en un apartament o en una villa i digui, uf, me quedo en la piscina i no vaig a la playa. Ara, com us limiten el temps, serem capaços d'entrar. Sí. És dir, ara som capaços de dir, no, és que si em toca estar millor des de l'aigua, vaig a estar millor des de l'aigua. Anem a reivindicar tot aquell tros que mos deixen.
Sí.
I de fet, vos explique, vos dic una cosa. Jo estava en la comunitat Navarra, bueno, i estava en Pamplona, i allí estaven en fase 1. I teníem dret, quan així encara no estàvem en fase 1, a anar a, a les terrasses. I clar, la gent podia estar perfectament 2 hores dreta per estar millor a la terrassa, perquè allà està tot comptabilitzat. Bueno, doncs pues, jo me'n vinc, així entrem en la fase 1, i clar, les terrasses... Jo pense, cuidao, les meus amigues me criden per fer-me un cafè, jo tinc unes ganes de fer-me cafè en elles, i li dic, agarreu taula, que n'hi ha cua. I de sonada, és que estem en Vila-real. I així, n'hi ha taules, lo que passa, que és que, clar, després, cada cosa, tenim que situar-nos a un estem, on realment
sí,
estem,
sí,
no?
Sí, home, no és el mateix, tomamos així el vermut, que vindre les alqueries, que també n'hi ha taula en tots els llocs, i ja puesto, jo dic, no, si allí tenim una plaça, que mos passa el mateix que a vosaltres, podem ocupar
claro.
Tota la plaça de taules i poder tindre un espai magnífic, però hi ha puestos que no, que ahir, quan plantejàvem els meus amics, on podíem anar? O sigui, mos hi siguen tot jocs que no tenien terrasses. per favor, que això està molt tancat. O sigui, no podem... Algo que tinga terrassa. Al final, clar que aquest ho veus, però quan te tallen les ales és com molt... T'avellis més anar a lo prohibit, no? Diguem.
Sí, és més. Ara que ja el confinament està més limitat, o sigui, que és una miqueta més lliure, ens estem donant compte que per la vesprada, fins que no baixa el sol...
No.
La gent se reserva i dius, bueno, però no tenien ganes d'eixir, ara què està passant? En fi, som aixina. Les 2:15 anem a veure quin és el pròxim convidat que tenim i aixina... Bueno, ho tenim ben fàcil. Quin és el pròxim convidat que tenim? Pues Javier Serralbo, que va parlar-nos del plenari d'air de Vila-real i després anirem parlant-nos tots els portavus de què els va aparèixer el plenari que van tindre ahir en la localitat de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Bigmaterarbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Bigmaterarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
I també, com no, volem saber l'opinió del portaveu del Partit Socialista de Villarreal, Javier Serralbo. Bon dia, Javier.
Bon dia.
Ahir va néixer ple i el que volem saber és com va anar, què se va aprovar i què no se va aprovar i per què.
Bueno, ahir a banda de qüestions de, del propi gestió de l'equip de govern, com són, pues, s'ha anul·lat un pai de, com s'ha dit allí, de davant de lo que és cartera general, davant de Porcelanosa, que caduquem com a tres païs que estan caducant de l'època encara del Partit Popular. S'ha fet alguna modificació també de les normes urbanístiques per a facilitar també que puguem fer una empresa que està promocionant la Fundació Manantial, de Fundació de Salut Mental, per a poder fer champinyons, bueno, una cosa innovadora que
per a cultivar
champinyons i això també fer una indústria que conjugue la innovació i conjugue també l'ajuda, pues, a la gent que té la capacitat limitada en este cas. A banda d'aquests temes, pues, van haver mocions de diferents grups polítics. Van eixir endavant dos per unanimitat.
Els dos que van...
Sí, una que va proposar el Partit Popular en referència a l'augment de l'ajuda als autònoms. Se sap que la Generalitat Valenciana està fent un gran esforç per ajudar els autònoms. El govern d'Espanya també està fent un gran esforç perquè no s'havia fet mai i s'ajuda a fons perdut als autònoms, però s'entén que és una situació molt especial i el que se demanava és intentar augmentar també aquestes ajudes per a que arriben a tots i que s'augmenti la quantitat. I en això, pues, vam estar tots els grups d'acord. També una moció que s'ha presentat al final per Ciutadans, que va, bueno, venia també una moció que va retirar el Compromís, que ara m'ha referit també al tema de ficar i llevar mocions, i en la qual, pues, Ciutadans va presentar una moció que anava en la línia d'una declaració institucional que van fer no fa molt, que tots els grups polítics el que demanem també és que se lleven algunes... en la llei hi ha una cosa que es diu la regla de gasto, complement de la regla de gasto per als ajuntaments, en la qual els ajuntaments que té superàvit, que no és el cas de Villarreal, perquè tenim les dificultats econòmiques que tenim per eixa desfeta urbanística, com us ve d'abans, i per el préstec de tres, que ens costa quasi 3 milions d'euros tots els anys el tema de tenir que tornar-lo, no tenim aquesta capacitat, però sí que és veritat que hi ha algunes normes que van dir ja en l'acord institucional que se tenien que anar llevant per a donar-li més autonomia als ajuntaments, i ahir també vam estar d'acord. Després n'hi ha altres que jo crec que són més del moment que estem vivint, no? D'aprofitar titulars de premsa, d'aprofitar coses que passen a nivell nacional per a traslladar-les a l'ajuntament. Nosaltres ahir, pues, com sempre estem fent, jo crec que un ajuntament quan aprova algo, un plenari municipal quan aprova algo, té que ser molt responsable del que aprova. Està molt bé. Bueno, la moció que va presentar Vox, jo vaig qualificar del mundos de Yupi, perquè està molt bé que no paguem cap impost ningú, no? Això com a norma, no? És com dir, pues, tu vols la pau en el món? Però sí, pues tu vols que tots els tinguem, guanyem milions d'euros, pues sí, no? Són frases que queden molt bé de cara a la galeria, però que evidentment no és la realitat. I aprofitar-se també d'esta situació, parlar dels morts, en este cas, de la gent que ha mort per Covid i que els hereus poden tindre o no poden tindre diners, jo crec que va més enllà de lo que estem vivint ara. No? Nosaltres anem més que... I el nostre pensament és que és un altre debat. Si els impostos són necessaris o no són necessaris, i evidentment, si per una part estan demanant, i tots els grups, no només de l'Ajuntament de Vila-real, sinó a tots els nivells, estan demanant que les administracions tinguin més gasto per ajudar a l'economia i seguir endavant, hem fet lo de llevar els diners que se pagava la gent per ocupació pública de terrasses i dels mercats per a dinamitzar l'economia, això són quasi 200.000 euros. Estem fent també estem fent dins de l'Ajuntament i estava en un consens important en unes reunions que estem fent tots els partits per a veure en què gastem més diners, els poquets que poden traure de les partides per a fer propostes i seguir endavant, i evidentment això és el marc que hem de fer, això, presentar mocions.
En este cas lo que presentaven des del partit de Vox era llevar les plusvalies, no? Per a de les herències, no? Era aixina?
Sí, llevar les plusvalies és una qüestió que portem també a nivell nacional. Però clar, la pregunta és, si això suposa l'Ajuntament, en les dificultats que n'hi ha també, perquè sabeu que hi va haver la sentència que deia que només se cobraren les plusvalies quan hi ha un benefici,
Sí.
Ja no s'està cobrant.
Sí.
L'Ajuntament des d'un principi això ja no està fent-lo, però evidentment quan hi ha una ganància d'una plusvalia és igual que un altre impost, no? Se grava el possible benefici.
El possible igual benefici.
Igual que tot el món, quan anem a comprar, comprem i paguem l'IVA, no? O un altre... No, és un debat de quins impostos són més justos o menys justos, però evidentment no és així. Entonces, claro, se presenta una moció dient que se lleven 95% de les plusvalies, vale, però no se diu després i 6 milions d'euros, que a lo millor pot suposar això, d'on se trau. No se fa la regla de tres de dir, escolta, jo no vull cobrar això, però com traem? Perquè si no, l'altra quina és? I què llevem? Llevem els convenis en les associacions? Llevem el bus gratuït? Llevem tot el que estem fent el tema de l'esport i les instal·lacions i tot, el manteniment? Claro, quan se fa el debat de llevar impostos, tot el món s'apunta. Jo he vist en les xarxes socials algunes propostes, pues l'Ajuntament que lleva el 50% de l'IBI, home, claro, i què fem amb els 8 milions d'euros d'on extraem? Després se voldrà que se replegui la basura, se vol que la policia existisca, se vol reforçar tots els serveis socials. A hores d'ara portem gastades 3 vegades més de lo que se gastava en un any normal. O sea, serveis socials ja implementat ajudes directes d'emergència, igual que tot l'any 2019. Pues tot això també és d'algun lloc. Entonces el debat no és que vinga-ho així, no? Com se podia fer, no? Igual
entonces,
que les mocions també.
Entonces, vostès argumenten que aquesta moció se presenta fruit de traure titulars. La desestimen i l'argumenten, com bé vostè ha fet. L'altra moció que se desestima, que també hi ha una altra que se desestima i és la de Compromís?
Sí, la de Compromís se desestima una altra que se va presentar del tema de regular els preus justos. ¿Vale? Entonces, claro, també queda molt bé. Jo vaig escoltar l'altre dia l'entrevista que li vas fer al portaveu, en aquest cas, de Compromís, a Santi Cortés, que la vas fer tu mateixa, perquè penses que pots sentir. Ja ho saps també. I claro, està bé que un vaja i tingui la sensació quan va a comprar que a lo millor han pujat els preus o no, però claro, això ens portaria a un altre tipus de societat en la qual no estem. El mercat se regula per una sèrie de normes, ¿vale? I quan l'Estat veu que n'hi ha ixa especulació, com ha passat en les mascaretes, com ha passat en els gels, com ha passat en els serveis funeraris. Recordeu que al principi de la pandèmia va haver un increment de serveis funeraris i el govern va actuar i va marcar els preus ahí. Quan hi ha ixos desmans, n'hi ha. El que passa és que els informes en els quals se basava Compromís per a poder passar tota l'argumentació no dient això. O sigui, va agarrar part d'un informe del sindicat agrari que parlava d'una cosa, però claro, quan després te'n vas a aterrissar a la realitat, què li estàs dient? Les amassades de taronges que tenen que regular el preu per no vendre una quantitat? Tots els anys quan acaba l'època de la taronja n'hi ha una fluctuació a baix o a dalt, però no n'hi ha... O sigui, l'Estat el que no pot fer és començar a regular els preus un per un, ni dels taulellers, ni dels taronges, ni de tal, perquè entonces és un altre tipus de mercat. Entonces, sí que ens diuen que som bolivarianos i que anem al règim comunista de no sé quin any. Entens? És que les coses, clar, queden... El que jo dic és que faig a la política que vulgui. Jo puc fer política a base de titulars que queden bé i ja està, i de titulars del Facebook o de titulars, no se pot fer així. Entonces, nosaltres anem a ser serios en aquest tema, perquè si l'Ajuntament de Vila-real se dedica a aprovar mocions en les quals està dient que se té que intervenir el mercat, pues no sé on estem. Jo crec que això són a tres nivells, se té que fer en un lloc on se deriva això, i després se té que fer en dades reals. No existeixen dades de que n'hi ha, però sí, pot haver que ha pujat la carn en algun moment, la baixa del... Pues, bueno, com passa a vegades en altres èpoques, que hi ha totes que volen el Covid, com són Nadal, o com són, bueno, pues quan hi ha una escassez d'algo, sí, però en tot el moment així s'ha garantitzat el subministre a tot el món. N'hi ha tendentes que han fet uns preus, n'hi ha supermercats que han fet uns altres, i això és la llei de l'oferta i la demanda. La moció anava en el sentit de que arreglamos això. Entonces, no sé, ja dic, entenem que un quan va comprar tingui la sensació que tu també tenies ese dia, sí, dient, sí. No, que vaig anar allà a comprar, i això ha pujat. Però, vamos, no sé, nosaltres com a ajuntament tenim que fer això d'altra manera, no?
En quant a les mocions que van presentar, en quant al clima, en general, el ple d'ahir, com el valora?
Bueno, jo crec que cada un va fer les seves argumentacions, no? També vam tindre alguna altra moció que venia per urgència que se va llevar, no? Jo crec que en aquest cas compromís, crec que últimament mos té acostumats a aquest tema, no? Mos diu que una moció és urgent. Jo crec que això també entraria en el clima, no? Les coses que tenen que dir quan toca, jo crec que tenim les juntes de portaveu, tenim les comissions informatives. Recorden que van 15 dies o 20 dies va tenir un debat i un titular dient que Compromís presentava una moció per al tema del rei emèrit Juan Carlos, vale? Uh-huh. Que era urgentíssima. Uh-huh. Vale? La porten urgentíssima al plenari. Nosaltres no la vam urgent perquè no tenia res que veure en la situació que estàvem vivint, i als dos dies ja, bueno, n'hi ha que decidir quines mocions se porten al plenari i se fiquen a 3-2 i ja no se fica. O sigui, ja no hem debatit perquè Compromís no ha hagut debatir-la quan ixe la setmana anterior era urgentíssima. Ens plantegen dues mocions, una sobre la que acabem de comentar ara dels preus bàsics i una altra sobre la regla de gasto, que és la moció que al final presenta Ciutadans perquè la retira Compromís. O sea, era urgent lo de la regla de gasto i la retira perquè és un titular a nivell nacional del tema de la reforma laboral, i entonces això ja és més urgent. És que no ho entenem. I el dia d'antes mos canvia les mocions. Bueno, jo no ho sé, jo vaig dir que era més propi del camarote este de los hermanos más, no? De por ara fique esta, ara fique l'altra. Jo crec que l'Ajuntament de Vila-real i el plenari municipal té que ser més seriós. I, evidentment, tot el món pot plantejar tots els temes. Però, claro, plantejar-los d'una manera, en l'urgència d'un titular, pues no veiem que siga. Entonces, jo crec que això enrevís un poc el plenari. Però, en línies generals, jo crec que cada un va debatre com tocava. I jo me quedé també és que després, dins del debat, com va veure el que va veure el plenari, jo també vaig dir que el Consell, bueno, així mos donen consells tots, no? Jo crec que el Consell també és important, és que potser a nivell nacional tinguin l'espírit que nosaltres tenim, no a vegades, bueno, en alguna eixida o no, en el plenari, però jo crec que en aquestes reunions que estem fent setmanalment, els grups polítics, per veure com podem ajudar, que, pues, que entre tots han vist, pues, el tema de les terrasses, el tema de que puguem també, pues, fer algunes altres inversions en el tema sanitari, en protecció també d'EPIs i d'algunes coses per als comerços, per, bueno, tot això que tenim que pactar entre tots, jo crec que això estarà en un consens que jo crec que és el que ens té que moure, més a banda de...
Tindria que caracteritzar a tots els polítics. Pues, bé, Javier Serralbó, anem a preguntar a tots els portaveus. Vostè ja sap que sí, en esta ràdio són molt plurals, i que cada un es dona la versió de lo que va ser el ple d'ahir. Lògicament, li preguntem a vostès primer, perquè vostès són els que tenen el govern en este moment en l'Ajuntament de Vila-real, i posteriorment aniran sentint també el que ha sigut el plenari, el ple d'ahir, els demés portaveus de les demés grups polítics.
Sí, ja sé que ho feu, i amb ganes de reprendre també aquestes tertúlies, que també donen peu a aclarir algunes coses en directe, també.
Moltes gràcies i bon dia.
Vale, Susana.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Durant T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I també volem saber l'opinió de Compromís a Vila-real, per tant, tenim a Maria Fejardo, regidora de Compromís. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Ahir hi ha un moment que sentim que Compromís retira una moció.
Correcte.
Val. I què era aquesta moció que retira Compromís?
Era una moció que tractava sobre el tema dels estalvis de l'Ajuntament per a que l'Ajuntament tinguera la possibilitat d'utilitzar els seus estalvis, que és una, és un tema que s'està comentant un munt també als mitjans de comunicació, doncs el, la reforma d'aquesta mesura que n'hi ha actualment per a que cada ajuntament tinga la possibilitat dels seus estalvis utilitzar-los ell per a fer front a les mesures que considere cada lloc per a la Covid-19. I nosaltres vam decidir retirar-la en el plenari d'ahir, en el ple d'ahir, perdona, perquè en el ple ordinari d'abril ja vam, així a Vila-real, com anem per davant en tot, que dic jo sempre, a Vila-real pareix que sempre anem per davant, en el ple ordinari d'abril ja vam aprovar una declaració institucional de tots els partits que ens l'havia facilitat a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, on ja demanava aquesta, el mateix que nosaltres demanàvem a la moció. Aleshores, per coherència i per aprofitar-se'n un poc de que ja ho havíem, ja que ho havíem aprovat en una declaració institucional, tots els partits, doncs vam considerar retirar-ne esta per poder presentar-ne una altra.
I en el seu lloc quina van presentar?
Van presentar la derogació de la reforma laboral, perquè consideràvem que era un tema molt d'actualitat, que inclús havia creat controvèrsia entre l'equip de govern a nivell estatal, i vam decidir presentar-la per l'actualitat que tenia.
Valoració del ple. Quina valoració fa del ple d'ahir? Quines són les mocions que vostès recolzen, les que, i per què?
Val. Nosaltres ahir vam estar en un ple que la veritat és que va ser prou llarg, perquè sí que teníem mocions gairebé tots els partits, menys els partits que estan al govern, menys Podemos i PSOE, tots van presentar una moció, o en el nostre cas dos. És cert que nosaltres hi ha un acord no escrit, és un acord cordial que es diu, no?, que es va arribar en l'Ajuntament de fer X nombre de mocions al trimestre. Uh-huh. Què passa? Que venim d'un trimestre prou estrany, en el que els plens han sigut extraordinaris per situació de Covid, o uh-huh, s'han ajornat en el temps perquè no sabíem com... Clar, perquè la situació ho requeria, perquè no se sabia ben bé com articular això de la via telemàtica i tot això, i ens va costar un poc arrencar, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, nosaltres, per al ple aquest ordinari del mes de maig, va arribar un moment que, com tampoc havia sorgit l'urgència en l'anterior ple extraordinari, quan van presentar la moció del rei emèrit, la qüestió és que per a este ple se'ns havien ajuntat, com si diguérem, quatre mocions. En les comissions informatives i després la posterior junta de portaveus, el nostre portaveu els diuen que, clar, d'aixes quatre mocions que se'ns quedaven, teníem clar que la de la retirada del símbol de la monarquia i de la retornada dels diners del rei emèrit i els bancs a Espanya, doncs com no havia eixit per urgència, la deixàvem un poc en stand-by perquè es podia reclamar en un altre moment més endavant i encoratjar-nos a demanar aquelles que eren més socials, com pot ser la moció que portàvem de la regulació del preu dels aliments. Val? Aleshores, en la Junta de Portaveus, com comentes, ens havien quedat tres mocions front, una per partit de l'oposició i zero per part dels partits de l'equip de govern. Aleshores, ens convida a que en retirem alguna i ne deixem dos.
I les que se queden finalment és...
La del dret de l'alimentació i aquesta de la reforma laboral. Són les dos que deixem per al ple.
I
res. Sorprenentment, la de la regulació del preu dels aliments, vam rebre l'abstenció o inclús el vot positiu d'alguns partits, però el PSOE ens la va votar que no, aleshores ens la va tombar per la seva majoria absoluta. I bé, jo vaig donar dades que venien des de la OCDE, vull dir, una entitat que és l'Organització del Desenvolupament i Cooperació a Europa, que vaig comentar que ja va vaticinar que en una dècada, este informe se va emetre en 2010, ja va vaticinar que en una dècada els cereals, els olis i la cistella de menjar diària, el que anomenem amb fruites, verdures i hortalisses, ja pujaria pel voltant d'un 45% en termes reals. I aquesta va ser una previsió que va fer aquest organisme tan important, la OCDE, que no és qualsevol, com van dir en el ple, que em van respondre que jo havia citat un informe de no sé qui. Doncs era un informe de la OCDE que ja vaticinava que en ixe 2010, que en el 2020, és a dir, 10 anys després, ja anava a pujar un 45% en termes reals aquests preus, perquè l'especulació en la indústria alimentària no és una cosa novedosa d'ara, no és una cosa que hagi eixit així per inspiració nostra, és una cosa que ja se ve donant des de fa temps. És més, han hagut bancs a altres països que oferien inversions per a la indústria agroalimentària, és a dir, no és una cosa que vinga d'ara l'especulació en aquesta línia. Aleshores, nosaltres ho plantejàvem ara degut a la situació de pandèmia que venim, però el que jo em referia, citant aquest informe, és que com pot ser que fa 10 anys un organisme tan important a nivell europeu com és la OCDE ja vaticinara aquesta pujada del 45% en 10 anys sense saber que en 10 anys anàvem a estar passant per una pandèmia.
I què li argumenta el Partit Socialista per a haver votat que no?
Doncs que com que estem vivint en una irrealitat, bàsicament, i que Espanya no és un lloc on hi hagi racionament o crisi de subsistència, i que vull dir que això no és mentira. Vull dir,
sí, clar, vostès que no, el que els dient és que estan especulant en el...
Correcte.
En lo mínim, en lo vital.
Correcte. Jo anava més a la pujada dels preus que tots i totes estem notant quan anem a comprar, que al final és el que la gent entén.
Això va ser el que a vostès es van tombar?
Sí.
I el que vostès van tombar?
Nosaltres, nosaltres justet ahir, varen votar que no al tema de una moció que portava Vox, que sí que van votar que no, perquè considerem que, pues, doncs això, perquè era d'una retirada d'impostos, que també va explicar l'alcalde que amb aquesta aplicació al nostre municipi suposaria l'ingrés de menys d'un milió d'euros, perquè anava en el tema de les plusvàlues i les minusvàlues quan un compra una propietat. Aleshores, nosaltres ixa moció vam votar que no, però després, per exemple, la que portava el Partit Popular, que demanava l'ampliació de la dotació que es fa als autònoms, dels ajudes dels autònoms, dels autònoms que ha tret la Generalitat Valenciana, doncs demanava una ampliació amb fons propis de la Generalitat Valenciana i sense que hi haguera tampoc problema en que se pogueren ampliar amb fons tant estatals com europeus. Nosaltres vam votar a favor, per suposat, perquè clar que sabem que les ajudes que s'han tret des de la Conselleria podrien ser millorables, perquè tot és millorable, quan més sucre, més dolç, està clar, però sí que volíem destacar el gran paper que ha fet el govern del Botànic traient aquestes ajudes als autònoms després que el govern estatal no els contemplarà com a tal. Vull dir, és una ajuda que s'ha articulat des de Conselleria per a contemplar a este col·lectiu, que al final és un dels pulmons del sector industrial i productiu al nostre País Valencià, no? Aleshores, per suposat que estem contents d'aquestes ajudes, sabem que és clar que és necessari ampliar el pressupost, perquè és, ara que sí que sabem la xifra real, hi ha gent que a lo millor s'ha quedat fora. Doncs clar que hi ha que plantejar-se aquest augment. Aleshores, nosaltres al Partit Popular sí que els vam voler assenyalar que ens havia sorprès com, quan s'aprovava aquest decret 44/2020 a les Corts, el PP s'abstenia, i que ara sol·licitarà l'ampliació d'unes ajudes a les que s'havia abstès allí, que ara sol·licitarà una ampliació, sí que ho van voler assenyalar, però igual en el seu dia es van abstindre perquè no els pareixia que eren prou diners ja des del principi, els seus motius tindrien, però sí que ens va semblar curiós que d'una cosa que es van abstindre a la Conselleria, o sigui, a les Corts, així sí que volgueren ampliar-ho, però bé, destacant això, nosaltres per suposat que recolzem quan més ajuda millor, clar.
Pues Maria Fajardo, valoració feta des del grup de Compromís, i preguntem als demés portaveus sobre aquestes qüestions i veurem quines valoracions ens aporten. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a tu. Adeu.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
I també després d'aquest minut de silenci que hem tingut en la porta de l'Ajuntament de Villarreal, dels representants polítics, i que a poquet venen els que poden vindre presencialment així a la ràdio, tenim en este moment a un d'eixos representants, que és Irene Herrero, de Vox. Bon dia.
Hola, bon dia.
Irene, vostè ahir presenta en el ple una moció. I en aquesta moció, què és el que demana?
Bé, el que estem demanant és una bonificació del 95% de la quota liquidar per les transmissions de terrenys, és a dir, la plusvalia. Quan una persona hereta, uh-huh, té que pagar a l'Ajuntament un tant per cent del seu valor catastral. I el que nosaltres estàvem demanant era rebaixar a un 95% el que n'hi ha que pagar. Això depèn de l'Ajuntament, el que tu tens que pagar. És l'Ajuntament el que fica la quantitat del tant per cent.
I vostè demana que se rebaixi el 95% per els moments que s'estan vivint, per la quantitat de gent que està heretant, perquè malauradament està faltant molta gent major, no?
Correcte, nosaltres ho demanem perquè deguda a la pandèmia està faltant molta gent i molta gent està al paro, està en ERTEs, els ERTEs no estan cobrant, entonces a l'hora d'heretar no poden pagar, entonces estan perden aquests béns d'herència, quan realment els familiars que han faltat ja han pagat a l'Ajuntament. Tots els anys estan pagant el seu IBI i estan pagant-lo tot. Mm-hmm. Entonces estan tornant a pagar per lo mateix que els seus pares o els seus familiars que han faltat ja han pagat.
Pues en aquest moment que té vostè la intervenció, jo no vaig poder veure tot el plenari perquè estava en directe, però sí vaig veure fragments, va recibir dos contestacions. Una va ser de José Ramón Ventura Chalmeta, que li va dir que si no poden recibir l'herència, pues que la deixen.
Sí. Sí, sí, així és. Com també me va dir que no sabia de quina quantitat de diners estàvem parlant.
Uh-huh. I l'altra va ser que vostè viu en els mons de Yupi, que li va fer el portaveu del Partit Socialista, Javier Serralbo.
Sí, jo crec que no visc en els mons de Yupi, jo vinc de treballar, de crear una empresa i d'estar ahí al front de tot. Per tant, sóc bastant realista en el que està passant i en el que mos ve.
Uh-huh. Al principi del programa, en la intervenció de Javier Serralbo, ens deia que vostè vivia en els mons de Yupi i argumentava què volia dir. És dir, el que vol dir és que l'Ajuntament, per a fer front a aquest tipus de pandèmies o als gastos que això ocasiona, se nutrís d'aquest tipus de coses, com per exemple del 95, o sigui, de la plusvalia que cobra de lo que s'hereta, perquè per a d'elles... si ve la plusvalia, si no és positiva, si no és ganància per a la persona que ho percebís, no paga, està exenta, però sí percebís quan hi ha un benefici per a la persona que ho percebís.
Jo crec que ells no tenien clara la moció que jo presentava, perquè després el senyor alcalde me va dir que pensava que el que tenia que donar era una solució de si jo feia aquest descompte, com li aportava a l'Ajuntament el millor d'euros que això li suposava el que jo estava demanant. Quan en realitat per les plusvalies no se cobra, no, l'Ajuntament no cobra un millor d'euros anual. Això és mentira. Jo crec que ells se van confundir, conforme s'ha confundit un mitjà de comunicació, que està molt donat a confundir-se en tot el que proposa Vox o en tot el que diu Vox.
Ja deixava fora de la foto, no?, per lo que he vist.
Sí.
Perquè jo he vist que vostè en les seues xarxes ha publicat que concretament el mitjà de comunicació és el període de tirada provincial, que és el Mediterrani, que també l'ha excluïda de la missa de Sant Pasqual, no?
Bueno, jo crec que els mitjans de comunicació estan pa comunicar, no pa tallar fotos o pa modificar o disfressar coses que estem dient.
En aquest cas, en la moció, en què s'han confundit?
Pues ells, per exemple, en este mitjà de comunicació, diuen que el que presenta Vox és que la quota, heu llist conforme ho fica, en este sentido, la formació ultraderechista reclama bonificar el 95% de la quota que de quienes venden propiedades urbanas deben abonar a l'Ajuntament. Nosaltres no estem parlant de quienes venden propiedades. Estem parlant de la gent que hereta, dels hereus directes, dels fills, dels fills adoptats que són fills.
Uh-huh.
Saps el que vull dir? No estem parlant de qui va a vendre. Estem parlant del que hereta, perquè hereta per una força major, perquè ha faltat un familiar d'ell.
I vostè, quan proposa aquesta moció i l'únic grup que l'apoya és el Partit Popular, vostès estan en la raó, tots els altres estan equivocats?
no pensé ni que vosaltres estiguem en la raó ni que ells estiguen equivocats. Simplement pensé en este cas en la població de Villarreal, en com ho està passant. I pense que l'equip de govern no tindria que perdre tant de temps oposant-se a l'oposició, sinó que el que tindria que fer és treballar tots units, perquè encara que nosaltres siguem oposició, estem així perquè ens ha votat la gent del poble.
I de les mocions que van presentar els demés grups, a quantes va recolzar i quantes va oposar?
Bé, per exemple, vaig apoyar la moció del PP, la moció del PP en aconseguir més ajudes per als autònoms, perquè crec que és important, perquè Villarreal se nutrís molt dels autònoms i del xicotet comerç, i tenim que pensar que el treball, els llocs de treball, es donen les empreses, no es donen al govern.
Mantindre el teixit empresarial, no?, que
correcte,
té la ciutat.
Sí.
Lo que era la cistella de la compra que argumentava a Compromís, que havia pujat, no ho veien, això no, i sa moció no la recolzaven?
Sí, sa moció també la vam recolzar.
I la reforma laboral?
També. No, perdó, no, m'he confundit. La reforma laboral totalment oposats. Nosaltres pensem que ara en este moment lo que n'hi ha és que recolzar a l'empresari perquè doni més llocs de treball. Si tu vas ficant traves als empresaris, lo que faran serà que estos ERTEs se convertiran en ERES i encara n'hi haurà més gent al paro. Jo crec que en este moment n'hi ha que apoyar a l'empresari, tant xicotet com gran, perquè puga donar més llocs de feina.
L'acusen també que aquesta moció ha sigut un titular a nivell nacional, que vostè se munta damunt de lo que fa Vox a nivell nacional. És aixina o realment li pareix que era una moció adequada per a presentar-la a la ciutat?
Quina?
La de la plusvalia.
Jo crec que se deuria presentar en totes les poblacions d'Espanya, no només en Villarreal o... la gent està morint en tota Espanya, no està morint en Villarreal ja van. Per tant, crec que se deuria presentar a nivell nacional.
I a part de tot el que se va tractar en el ple, vostè veu bona sintonia entre tots els regidors a l'hora d'afrontar la crisi així a la població de Villarreal?
Pues en alguns punts estem tots d'acord i en alguns altres pues no, i entonces ho decidís l'equip de govern, que és el que més dret té dins de l'Ajuntament.
I de totes les argumentacions per a no aprovar la moció que vostè va presentar, quina va ser l'argumentació que li va aparèixer més estranya, més contrària a lo que vostè pensa?
Que si no cobrem no podem pagar.
I la va fer? Quin grup la va dir?
Quin grup la va dir? Pues la va dir el PSOE.
Irene Herrero, moltes gràcies per haver-nos aclarit que el que va ser per vostè el ple d'ahir, i espere que, bueno, pues que torni a presentar mocions i que torni a donar-nos aquests moments que ens dona en el ple de Villarreal.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío XII, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042. Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964-53-1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Dr. Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
És el torn de parlar amb el portaveu de Ciutadans a Villarreal, Domingo Vicent, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Domingo, ahir va haver plenari ací a la ciutat de Villarreal i voldria que ens comentaris un poquet quina va ser l'opinió del vostre partit, no del grup municipal de Ciutadans, de tot el que va passar ahir al plenari.
Bé, jo crec que va ser un plenari on Ciutadans van demostrar que estem en la línia de contribuir a millorar Villarreal, no? De fet, si tens compte, fora de les mocions d'idea política, no? N'hi havia unes qüestions urbanístiques que, que van pensar que eren, totes elles eren positives per a Villarreal i en aquest sentit van votar favorable a les quatre propostes de l'equip de govern. Una era una cancel·lació de mutu acuerdo d'un PAI, les altres són pues, unes millores normatives i la possibilitat de que se desenvolupi una activitat agrícola en una nau per a la Fundació Manantial, que creiem que també és positiu, per tant van votar a favor, i també venia uns pagos d'unes factures, no? I ahí sí que nosaltres es vam abstindre, com venim fent sempre, sobretot ara en aquesta època del coronavirus, sempre que n'hi ha algun, en aquest cas, una esmena d'intervenció, perquè quan se van fer les despeses no n'hi havia crèdit, però sí que vam puntualitzar i vam aprofitar el plenari per a demanar una vegada més que se'ns facilita una informació que sistemàticament se'ns ha de negar, no? I és que en aquesta relació de despeses venia una factura a l'empresa Axioma per despeses jurídiques i ja vam dir que anteriorment havien demanat les factures que s'havien fet rebut per part de Vicente García Nebot. No es van donar. El plenari passat van vindre 44 factures per uns procediments jurídics que nosaltres, seguint el criteri també de l'intervenció i d'alguna doctrina, pues preferim, pensem que hauria el servei jurídic subjectar-se a la llei de contrats i haver-se licitat. Però, a més, és que aquesta relació de despeses que ayer se va aprovar en la nostra abstenció pues, també incluïa una factura d'una empresa on Vicente García Nebot també participa, no? Entonces, nosaltres vam aprofitar per a demanar una vegada més que se'ns doni totes les factures o les factures que ens falten de que s'han fet en Vicente García Nebot, en Axioma i en qualsevol entitat vinculada a ell. I, en tot cas, si no se'ns facilita, almenys que se'ns diga quan s'ha facturat a aquest home i a les empreses vinculades a ell des de que està el Partit Socialista al govern, no? I, a banda, també vam aprofitar per demanar que se'ns informe de quan s'ha gastat fins ara l'equip de govern en la defensa de la seva postura per l'Hostal del Rei, perquè ahir ja vam veure que hi havia una factura per gastos en defensa jurídica de més de 6.000 euros, no? I segur que no és l'única, i a més també s'han gastat més en una campanya publicitària, aleshores vam dir que se'ns facilite quan s'han gastat en la defensa de la postura que té el govern en l'Hostal del Rei, fins ara i en quins conceptes, no? Però, a més, va ser ja un plenari, l'altre va ser tot més polític i no res. Nosaltres, pues, com de greu vore, vam votar en contra d'una moció del partit Vox perquè proposava un benefici fiscal de manera generalitzada sense tenir en compte si estava beneficiant a gent que ho necessita i gent que no ho necessita, i a banda perquè és una bonificació en la plusvalua, ja se va aprovar en març de 2019 gràcies a una iniciativa de Ciutadans, i el que vam aprofitar a plenari d'ahir també va ser per a que se complisca en aquest acord que al final se va convertir en una moció conjunta i se va aprovar per unanimitat. Aleshores, la bonificació en la plusvalua de 2019 que va proposar els Ciutadans s'ha de dur a terme quan abans millor.
I respecte a les mocions presentades també pel Partit Popular i Compromís, ahir els vau apoyar, els vau respaldar?
Sí, respecte a la moció del Partit Popular, nosaltres vam proposar que una escena en el mateix plenari, ells la van transaccionar i al final va ser una moció que va ser en l'unanimitat de tots, que és una moció que, gràcies també a la nostra aportació, és per ajudar els autònoms, per a que se traga una altra línia d'ajudes. Primer, per a que s'augmenten els fons que està destinant la Generalitat Valenciana a ajudar els autònoms, però que nosaltres demanem, i ens demanem des del principi de la legislatura també allí a les Corts, és que, i per això se va demanar una línia addicional, és que no se tinga en compte la reducció del 75% en la facturació, perquè això deixa fora a moltíssims autònoms, que siga extensible també als professionals mutualistes, i també van aprofitar per a demanar que l'Institut Valencià de Finances flexibilitzi les seues condicions i agili els tràmits, perquè la Confederació d'Empresaris Valencians s'ha queixat de les dificultats que està trobant per accedir a la liquidez que facilita l'Institut Valencià de Finances.
I de l'equip, de l'equip de Compromís, sí, que presentava també una moció per respaldar aquesta pujada de sou, respaldar, no, defensar aquest equilibri, no, dels preus dels aliments.
Sí, en aquest sentit, nosaltres vam votar a favor, no perquè creguem que això sigui una solució que se pugui fer de manera permanent, ni que això pugui facilitar l'accés en sentit més, sinó com una mesura excepcional i temporal a una situació, ja et digui, una situació excepcional que estem vivint, no? Una pandèmia no és una cosa que passi ni tots els anys, ni siquiera podríem dir que tots els segles. Entonces, ho vam entendre com això, com que el que se plantejava era tindre mecanismes excepcionals per a una situació excepcional i de manera puntual, no? Per això vam votar a favor.
Bé, regidor, a part d'estar així com a representant del poble de Vila-real, també volíem parlar amb vostè de la seva funció a la Diputació de Castelló com a diputat del grup de Ciutadans, no? Estem veient durant aquestes setmanes les diferents taules de diàleg per al fons de reconstrucció, no, de tota la província de Castelló, i crec que des del Partit de Ciutadans esteu demanant la dinamització econòmica i també l'adaptació a l'entorn laboral. Expliquem-nos un poquet quines són les propostes del vostre partit.
Sí, nosaltres en Diputació, després de mantenir unes reunions sectorials tant en empreses com en sindicats, com en molt de la cultura de Poig, ajuntaments grans i xicotets, pues vam traure unes conclusions, vam fer un treball intern nostre en el grup d'allí de Diputació, i al final vam plantejar tota una bateria de mesures que se pot resumir en 5 grans àrees, no? Una d'elles, la dinamització econòmica. Ahir proposàvem que se fiquen en marxa plans de rehabilitació i reforma d'immobles, inversió en infraestructures i agilitzar els tràmits en llicències i subvencions, no? Creiem que la part d'inversió és una part que pot tindre efectes a curt plaç per a recuperar activitat i llocs de treball, no? I per això ho proposem, no? Igual que ja hem proposat aquests dies passats que se desdobli el pla de 135 de cara al futur, per a que la part d'inversions no estigui sumesa a l'estrès temporal que suposa que siguin plans anuals, no? Després, una altra àrea que també demanàvem és la creació d'ocupació, una altra que plantejàvem, com bé tu has dit, perquè la crisi el que ens va deixar és un canvi en el mercat de treball, no? Entonces, creiem que, per un costat, se van a perdre llocs de treball, però també van aixir noves oportunitats, i ahir n'hi ha que ajudar en la formació i reciclatge, no? I també, que també ho havíem proposat ja inclús abans de que vinguera la crisi, que els plans de Diputació no siguin soles per l'administració i també puguen acollir-se les empreses. Una altra idea que per a nosaltres també era important és la injecció de liquidez, no? Totes les empreses s'han manifestat i creiem que ahir n'hi ha camps en els que se pot actuar, no? Es plantejàvem la moratòria o l'eliminació temporal de l'impost d'activitat econòmiques, que se facin convenis en entitats financeres per a facilitar microcrèdits a emprenedors i també agilitzar les ajudes. Per un altre costat, n'hi ha altres coses que també poden facilitar liquidez i que en aquests moments que ha parat tant en segle l'activitat són importants, com mantindre les subvencions i els patrocinis als clubs, encara que no puguem ara competir.
Sí.
O ficar fons addicionals per a nous plans 135, o augmentar el fons de cooperació per a facilitar liquidez als ajuntaments, on una de les coses que també podria fer-se per als ajuntaments més menuts és anticipar les ajudes de la Generalitat perquè ells puguen prestar els serveis bàsics. Després, una altra àrea que per a nosaltres és important, i crec que en això coincidim ja no només la Diputació, sinó tots els ajuntaments, és treballar per a disminuir la bretxa digital, no? I ahir el que plantegem és plans i ajudes per a la digitalització, que incloguen inversió en equips i aplicacions, però també formació per a empreses i ciutadania. Sobretot perquè totes aquestes coses sumen per a potenciar el comerç online i això pot ser una ventana d'oportunitat per al món rural i lluitar contra el despoblament. I per últim, l'altra gran àrea en la que demanem actuar era en el turisme, que és una part important de l'activitat ací en la província, en tota Espanya, però ací en la província particularment, i ahir demanàvem la promoció de la província com a destí segur, no? Fer accions per a potenciar el turisme de proximitat nacional i després ajudes al sector tant com per a la liquidez com que ahir entrarien en totes les empreses que he comentat anteriorment, però també per a la desinfecció i higiene, i sobretot també per a que hi hagi criteris i protocols uniformes que donen seguretat al sector per a que els consumidors i els turistes puguen confiar en la província de Castelló.
Pues sí, això és important, que torni la confiança en el nostre territori. Bé, diputat i regidor de Vila-real, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contamos tota l'actualitat política que s'està manejant dins del Partit de Ciutadans.
Moltes gràcies a vosaltres.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas con amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería, en Almasora. Reserva ya tu mesa en el 964-535-070. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería. Mare, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50. O llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
¡Las cuatro! ¡Ay! Solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
També està amb nosaltres el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Portaveu de l'Ajuntament de Vila-real del Partit Popular. Ahir va tindre ple. Vostès van presentar una moció en molt d'èxit, la va votar tot el món a favor, no?
Sí, nosaltres, la veritat que, com tu saps, Susana, i ho hem anat parlant per telefònicament, ara afortunadament ja podem estar així presents, hem estat treballant des del primer dia i treballant colze a colze en l'Ajuntament. Sabem que esta és una situació molt difícil, sempre hem de fer que d'esta hi serem tots units i el Partit Popular hem agarrat i se treball, que en alguna ocasió inclús l'alcalde també ho ha reconegut. Hem anat presentant moltes propostes, moltes d'elles estan volcades en una mesa de treball que celebrem setmanalment i on les discutim, i algunes dirigides a altres administracions les portem al plenari, no? Ahir nosaltres nosaltres parlàvem d'un tema que ens preocupa moltíssim, els autònoms. Els autònoms són sempre, com tu molt bé saps, el que s'endú la primera bofetada de passe el que passe. I és sempre la bofetada més gran. I per això el Partit Popular pues, vam demanar a l'Ajuntament que li reclamara a la Generalitat Valenciana que aquesta línia d'ajudes que ha tret per als autònoms que s'ampliara. Per què volem que s'ampliï, Susana? Pues volem que s'ampliï perquè la considerem insuficient i injusta. Insuficient perquè esta línia d'ajudes està dotada en 57 milions i mig d'euros per a tota la comunitat, d'això es montoquen 7 a la província de Castelló. L'ajuda màxima són 1.500 euros, per tant, si fem una divisió dels 7 milions d'euros entre 1.500 euros, veiem que sols van a poder beneficiar-se 4.600 autònoms. Clar, això és deixar fora d'aquestes ajudes de la Generalitat el 70% dels autònoms afectats. Per això diem que són insuficients i diem que són injustes perquè la forma de baremar, a qui se dona i a qui no se dona, és per el que arriba primer. I clar, en un moment on ha hagut restricció de mobilitat, on se tenen que fer els tràmits telemàticament, on hi ha una crisi sanitària molt forta, premiar el que tinga la capacitat d'arribar el primer no ens garantitza que estiguem premiant el que més ho necessita. Per tant, nosaltres ahir vam presentar una moció per tal de que s'ampliï aquesta dotació de manera que se pugui cobrir el 100% de les sol·licituds presentades. El pla es va acabar el passat 8 de maig. I afortunadament, i ho he d'agrair, tots els grups polítics de l'Ajuntament, tant el Partit Socialista, Podem, Compromís, Ciutadans com Vox, vam recolzar la nostra proposta i va ser per unanimitat i ara esperem que la Generalitat atenga aquesta petició.
Sí, el que sorprèn és que en les Corts Valencianes el Partit Popular, la vega que s'exposa el fer les ajudes, s'abstén.
Claro, precisament per això, no, Susana? Ja des de l'inici ja sabíem que eren insuficients i injustes. Per això no votem en contra. Considerem que és bo que se donen les ajudes, però no podem votar-les a favor perquè ja sabíem el que anava a passar. Clar, ja han passat 70 dies i realment pels autònoms en aquests 70 dies l'únic que ha passat, Susana, és el temps. No han recibit les ajudes i ara tenim que demanar que se modifiquen perquè si no les recibiran mai el 70%. Per això el Partit Popular
s'abstindrà. I aquesta modificació que demanen... com se modifica? És dir, què argumenten vostès? On demanen aquesta modificació?
Clar, nosaltres el que demanem és que la convocatòria s'acaba el 8 de maig. O sigui, avui la Generalitat ja sap tota la gent que té interès en rebre aquestes ajudes. Per tant, nosaltres el que li demanem és que calcule totes aquestes peticions, que calcule la dotació per a totes aquestes persones i que incremente la partida. No que modifique la norma, que això ens farien ara un punt de partida de nou, sinó que amplie la dotació econòmica per a garantir que tots els autònoms que volien aquestes ajudes les puguen tindre.
I després n'hi havia mocions que vostès no estan d'acord i voten en contra. I aquestes mocions voten en contra?
Sí, bé, nosaltres hi ha postures en l'Ajuntament que, pues, que no podem compartir, hi ha coses que sí, moltes nosaltres en vam votar que sí, per exemple, pues, a que el superàvit de l'Ajuntament puga repercutir en el poble. No? A nosaltres ens és igual qui presenta la proposta i ens és igual de quin signe polític és l'alcalde que governa Vila-real. Jo avui el que vull és que l'alcalde de Vila-real tinga a la seva disponibilitat el màxim pressupost possible per atendre les necessitats, precisament per a donar aquestes ajudes que venim reclamant, perquè no tan sols són per als autònoms. Nosaltres venim reclamant una ajuda que nosaltres li tenim molt, la valorem molt, que és una ajuda per a comerciants, per a hostaleria i per a oci, i que seria una bonificació de fins al 95% en la contribució. L'Ajuntament no té capacitat de fer-ho tot, però sí que té capacitat en alguns impostos i la contribució és un d'ells en el que poder ajudar a aquesta gent. I nosaltres el que plantegem és que se declaren d'interès públic i d'utilitat municipal els comerços, l'hostaleria i l'oci, i per tal de garantir l'empleo que aquesta gent té al seu costat, els donem aquesta ajuda. I s'ajuda a través d'una bonificació en el pago de la contribució. I en el cas de que el local no siga seu, sinó que estiguen arrendats, que el propietari tinga l'obligació de descontar-li aquesta bonificació en els alquilers en els mesos posteriors.
Per lo que fa a la moció de compromís?
La moció de compromís...
Estem parlant de lo de la pujada de la cistella de la compra.
Sí, nosaltres creiem que és possible que compromís ahir va voler jugar a fer el joc un poc, és veritat, oportunista en aquest moment. No? A tots ens preocupa que hi hagi el preu de la cistella de la compra puga
sí,
pujar.
Sí, ells parlaven que els especuladors han canviat, que ara ja no especulen en pisos i en cotxes, que ara especulen en el que no podem obviar, que és el menjar.
Sí, nosaltres no vam poder apoyar esta moció perquè, evidentment, respectem el lliure mercat, el lliure comerç, i respectem també, evidentment, que la gent tinga la capacitat de traure i de cultivar els seus productes i de traure beneficis. Estem veient, de fet, que la campanya de la taronja finalment està sent una campanya positiva perquè ha hagut prou demanda ara al final de temporada de taronges i perquè s'ha demostrat pues, també com una bona força. Nosaltres ja ho sabíem, no?, que és un aliment molt complet i ara, pues, evidentment, hi ha molta part del món que s'ha sumat al consum.
O sigui, que vostès pensen que no és que hagi pujat la cistella de la compra, sinó que és en l'oferta a la demanda, no?
Sí, i creiem que nosaltres no hem vist desabastiment en cap moment i també traslladar aquest missatge pues, tal vegada no siga el més encertat.
I les plusvalies que presentava Vox?
Sí, nosaltres vam votar que sí perquè nosaltres és una bandera que portem sempre, no? El Partit Popular i de fet allà on governa ho estem fent, estem anul·lant, suprimint o bonificant al màxim possible els impostos de successions i donacions i el de patrimoni, no? Considerem que allò de que hi hagi un impost de la mort, de que els veïns tinguin que pagar per allò que els seus familiars els deixen en herència, que en moltes ocasions aquest pis és el fruit de tots els estalvis d'aquesta família durant tota la seva vida, que estiguem veient ara unes xifres cada vegada més altes de famílies que tenen que renunciar a les seues herències perquè no poden pagar els impostos per a poder heretar, això ens pareix dramàtic.
Bueno, el que apuntava Chalmeta, el representant de Podem a l'Ajuntament, era que si no poden heretar, que deixen l'herència.
Sí, no, clar, el senyor Chalmeta sempre té estes així, des del que no puga heretar que deixen l'herència, el que tots els que treballen o viuen alrededor del món del bou que s'arruïnen i que se busquen un altre negoci. Clar, les seues solucions des de la poltrona del tinent d'alcalde són molt fàcils, però quan ho baixa a peu de carrer i se xoca en la realitat se dona compte de que això no és així.
I per lo que dia el portaveu del Partit Socialista és que la plusvalia en els ajuntaments, si se queda igual ja està, és dir, ja no se cobra si no n'hi ha ganància, però si n'hi ha ganància en la venda o en haver rebut ixa herència, que la diferència és com l'IVA que s'haurà de pagar perquè l'ajuntament se financia d'algun puesto.
Pues mira, això va ser una moció del Partit Popular, precisament la legislatura passada. L'Ajuntament estava cobrant la plusvalia en aquells casos que s'havia venut d'una propietat perdent diners. I nosaltres vam presentar una moció a partir d'una resolució del Tribunal Constitucional que diem que això era il·legal. I a partir d'aquest moment, afortunadament, l'Ajuntament de Vila-real, en aquells casos en els que se demostra que s'han perdut diners en la transacció del patrimoni, està tornant ixa plusvalia i no l'està cobrant.
Per lo tant, estan contents. Tenen bona harmonia, n'hi ha bona sintonia, en teoria un ple carregat de bones propostes per al poble, no?
Sí, nosaltres, a veure, li he de reconèixer que l'alcalde no se pot evitar lo dels mítings, no? Ahir van tindre un pleno de 4 hores i l'alcalde ella sol es degué parlar 2 hores i mitja, no? És el que té, no tindre límit de temps i per tant pues, tenim molts mítings. Però sí que he de dir-li que des del primer moment estem treballant tots els grups de l'oposició en el govern per tal d'arribar i de plantejar les millors propostes. A mi no me cauen els anells de reconèixer públicament aquelles propostes que m'accepten i me sent molt orgullós de veure que el treball que estem fent és útil. I m'agradaria que...
Sorprèn quan Compromís diu que sí a una moció del Partit Popular?
Sí, la veritat és que ens sorprèn no perquè siga raro que un partit apoyi algo que siga bo pel poble, sinó perquè no havia estat la dinàmica, no? Inclús en el Partit Socialista, la dinàmica del Partit Socialista fins a esta situació ha sigut el rodillo i nosaltres l'hem patit.
Sin embargo, sí que venia un moment en què no era Compromís, però era el Bloc i el Partit Popular i el Bloc governaven junts, és dir, també hi havia punts d'encontre, no?
Sí, no, sí, al final, Susana, quan governes un poble, una ciutat, hi ha molts punts d'encontre. I solem xocar quan entrem en els debats nacionals, autonòmics, ahir solem xocar perquè està la disputa dels partits, però en moltes ocasions, en moltes més de les que els veïns s'imaginen, quan tractem de plantejaments per al poble hi ha molts punts d'acord, de cert.
Tindrem festes en setembre?
Pues mira, jo tinc moltes dudes, no? Perquè vaig estar en un punt que creia que no, però ara veig que evidentment la desescalada, si no se frena, esperem que no, pues anirà prou ràpida, no? I va ser difícil, pues, que si podem anar a la platja, podem anar als xiringuitos a la platja, si els bars i els restaurants estan oberts, si ja ens podem reunir sense límit d'aforo, serà difícil que no puguin haver festes. És possible que no siguin les festes que teníem habituals i que a lo millor no puguin haver concerts multitudinaris, que no puguin haver grans concertacions de gent, Però ara mateixa jo estic en una fase un poc optimista. Evidentment, el que ha de prevaleixer sempre és la seguretat dels ciutadans. I si n'hi ha una mínima duda de que les festes poden fer-nos donar un pas arrere, ho vaig dir en les festes de maig, ho repetís per les de setembre, Vila-real no està per a festes, estem per a eixir d'esta, que prou ho hem patit.
Pues moltes gràcies, Héctor, per haver-nos aclarit com va ser el ple d'ahir des del punt de vista del Partit Popular.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
Madova. Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta, Madova Fabricante de Sellos de Caucho, Madova Fotocopias, Madova Ropa Laboral, Peñas y Eventos. Madova, Calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Vila-real.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
I ara també com els preocupa pues, el problema que estem patint, que és esta pandèmia mundial, anem a parlar amb el doctor don José Luis Rojo Moreno. Muy buenos días, don José Luis.
Hola, muy buenos días, encantado.
Mire, hace un par de semanas hablábamos del ejercicio de la responsabilidad, pero me gustaría que volviera a recordarlo desde la postura de un médico de cómo tenemos que ejercer esa responsabilidad a las personas.
Sí, nosotros vamos a ver en la primera etapa de la pandemia, que nos ha cogido muy de sorpresa, lógicamente, se ha hecho decisiones como ha sido el confinamiento, que era necesario en un principio, y después ya estamos pasando a la fase de desescalada, y se nos pide una responsabilidad que es una responsabilidad social. Es decir, que tenemos que hacer caso de las recomendaciones que Sanidad nos da. Estamos hablando, por ejemplo, de mantener una distancia social, cubrirnos con mascarilla cuando vayamos a estar en contacto cercano con otras personas, lavarnos frecuentemente las manos, respetar los horarios. Esa es una responsabilidad social que nos imponen, aunque mucha gente todavía no tiene muy consciente, ¿no?, que tiene que realizarlo. Pero también estamos entrando ya en lo que llamamos la nueva normalidad. La nueva normalidad es esta. Es esta fase de desescalada, que tenemos que llevar mascarillas, que tenemos que tomar una serie de medidas, hasta que lleguemos a la normalidad anterior al COVID, que eso igual tardamos un año y pico. Y que a mí lo que me preocupa de una forma importante es que cuando esto esté controlado del todo, cuando ya haya una vacuna, cuando tengamos un medicamento efectivo contra esto, se convierta en una gripe más que podamos controlar, la gente se olvide un poquito de lo que hemos pasado y vayamos a cometer el error de volver otra vez al estilo de vida y a no tomar una responsabilidad que nosotros llamamos responsabilidad individual, porque no solamente es tener muchos hospitales y tener muchos centros de salud, sino también tenemos nosotros que hacernos responsables de nuestra propia salud para nosotros estar preparados ante una agresión, ya sea, como por ejemplo, este virus, para poder reaccionar mejor contra él y no tener que llegar a los casos extremos que se han llegado.
O sea, lo que sería dejar de ser espectador para llegar a ser el actor, ¿no?
Exacto. Nosotros, que hemos hablado ya varias veces de la medicina del siglo XXI como la medicina personalizada, y siempre hemos recalcado que tiene que ser proactiva y participativa. O sea, que el paciente no es un espectador. El paciente se tiene que implicar en la salud como actor principal de la misma. Es un tándem entre el médico y el paciente, pero tanta responsabilidad tiene el médico como tiene el paciente. Independientemente de esta crisis de que ahora hablaremos, ¿no?, del COVID-19, es como a una persona que ha tenido un infarto. Nosotros tenemos pacientes que han tenido un infarto y siguen fumando muchísimo, siguen tomando alcohol, no asumen. La responsabilidad que ellos tienen que tener. Se piensa que solamente con los fármacos que le dan ya tiene solucionado el problema y después vuelven a recaer. Esta responsabilidad tenemos que tomarla nosotros también en este caso, en el caso de cualquier tipo de infección, y aumentar nuestras defensas, hacer una serie de recomendaciones para que nosotros dejemos nuestro cuerpo preparado para cuando tengamos una agresión o que estemos en contacto con el virus, nuestro cuerpo pueda responder bien contra él y no llegar, digamos, a la fase crítica en que nuestro cuerpo se rinda. Por lo menos llevarlo mucho mejor la enfermedad.
Uh-huh. Durante este tiempo, que es un periodo muy corto y yo supongo que se le será difícil de valorar a usted, ¿qué porcentaje de gente ha llegado a esa mayoría de edad para dejar de ser espectador y llegar a ser actor? Es decir, ¿ya hay gente que ha dado ese paso?
Sí, tenemos ya pacientes que han dado ese paso. Lo que pasa es que no es una cosa muy generalizada. La medicina preventiva a nivel individual, porque todos queremos preventiva a nivel social. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, si ya los ambulatorios sin necesidad de una pandemia están colapsados y estamos hablando que necesitamos más hospitales, más ambulatorios, si queremos una medicina personalizada, tiene que hacerse cargo el propio paciente y hacerse responsable. Y eso no está todavía muy inculcado en la sociedad. Cada vez hay más gente que se preocupa mucho más por su salud, que hace más ejercicio, que toma una dieta mucho más correcta, pero de forma generalizada no. Y esta pandemia lo que nos ha llevado es a darnos cuenta de que si no ponemos mucho de nuestra parte, pues vamos a volver a caer otra vez en el precipicio que hemos caído.
Sí, mire, también se ha observado sanitarios incluso que han llegado a caer en el COVID y sanitarios que no. Es decir, y jóvenes, todos ellos, hay gente que ha estado en contacto con el COVID, lo ha padecido, y gente que ha estado en contacto con el COVID y no lo ha padecido.
Sí.
¿Tenían unos un sistema inmunitario diferente a otros? ¿Tenían una vida distinta en cuanto a cuidarse ellos?
Sí, exacto. Nosotros decimos que estar sano no es lo contrario de tener una enfermedad. Es una de las cosas que nos ha enseñado muy bien esta pandemia. No solamente las personas que han tenido patologías, personas ancianas, que habría que hablar también de ellos, sino que también hay personas que, entre comillas, con buena salud, han padecido y han fallecido, por desgracia, por esta enfermedad. Y lo que me ha comentado tiene toda la razón. Se habla mucho y por desgracia, han habido muchos sanitarios que han estado expuestos al virus y que han caído, y algunos han fallecido y muchos están infectados, pero también se está viendo que hay muchos sanitarios que también en la primera etapa de la infección han estado expuestos, sin embargo no han tenido ningún tipo de reacción contra el virus, o sea, que no tienen, que han tenido defensas. Por lo tanto, sí que hay un factor ahí dentro de cada persona que hace que seamos más resistentes o menos resistentes.
Esto debería ser una advertencia. Es decir, si hemos tenido ya esa muestra palpable, es decir, ya hemos pasado esa primera oleada, se ha llevado a los más débiles, tanto jóvenes como mayores, desde luego ya descartamos las personas con patologías y los ancianos, que evidentemente tienen los órganos más debilitados, pero si ya en jóvenes con la misma exposición ya nos debería servir de advertencia para reforzar el sistema, ¿no?, inmunitario.
Sí, porque realmente estar bien, si encontrarse bien, no es sinónimo de estar sano. Entonces, en muchas ocasiones, igual que decimos que envejecer no significa enfermar, también aquí nosotros incluimos mucho la prevención en personas ancianas y en personas con patologías, controlar mucho mejor a esas personas para poder darle un sistema inmunitario mucho más fuerte. Lo que pasa es que todo el mundo confunde en encontrarse bien con estar sano, ¿no? Pero hay que hacer una serie de pruebas, hay que hacer una serie de estudios para ver cómo está perfectamente esa persona y poder aplicarle el tratamiento adecuado o las medidas adecuadas para que tengan una salud verdaderamente óptima.
Usted me está diciendo buscar los mecanismos que hacen enfermar.
Exacto.
Desde un punto de vista bioquímico, es decir, ¿cómo encontramos el que ha hecho enfermar a esta persona?
Sí, nosotros lo que hacemos en la medicina funcional y la medicina preventiva, lo que buscamos es qué es lo que le pasa a la célula, qué es lo que le pasa al organismo, que primero que le hace enfermar. Por eso, a nivel preventivo, podemos evitar muchísimo de las enfermedades que aparecen en la vejez, porque también decimos que envejecer no significa enfermar. Y en segundo lugar, tenemos que saber qué predisposición tiene esa célula, en qué situación se encuentra, que en un momento dado esa célula se va a transformar en una célula dañina y va a producir una enfermedad a lo largo de los años. Por lo tanto, tenemos que hacer estudios de esas personas en la situación actual, tanto sanas como patológicas, para mejorar mucho su sistema.
Sí, porque envejecer no significa enfermar, pero enfermar sí que envejece. Es decir,
exacto,
una persona sana, después de una enfermedad, podemos verla prácticamente como un anciano. Ha perdido toda la musculatura. Fíjese, desde los efectos del COVID, una persona después de haber pasado un COVID, nos la podemos encontrar totalmente inmunodeprimida, ¿no?
Sí. Pero es que además, nosotros cuando hablamos de medicina preventiva, no solamente lo hacemos, fundamentalmente se refiere a personas sanas, pero hacemos mucha preventiva en personas con patología y con enfermedades. Habría que aplicar esta medicina preventiva también a los ancianos, es decir, hacer estudios, porque son ancianos que están muchas veces polimedicados. Y la medicación, tanta medicación, tiene muchos efectos secundarios y el organismo tiene que luchar contra muchas cosas que después no está preparado para luchar contra una infección como esta. Hay un estudio de una revista inglesa que dice que la tercera causa en el mundo de fallecimientos, en primer lugar está las enfermedades cardiovasculares, en segundo lugar, que es la British Journal of Medicine, en la revista, que en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares, en segundo lugar está el problema del cáncer, que en algunos países es más el cáncer y en otros países más las cardiovasculares, pero a nivel mundial la tercera causa es la iatrogenia, es decir, los medicamentos que nos tomamos. Estamos tomando tantos medicamentos con una serie de efectos secundarios e interacciones entre sí que muchas veces se fallece por y enfermamos mucho más y es como causa de muerte el abuso de la medicación. Todos conocemos ancianos que tienen una farmacia en casa, pero no porque quieran tener una farmacia, sino porque están tomando muchísima medicación. Eso hay que controlarlo también. Hay que prevenir a los ancianos, hay que estudiar muy bien la fisiopatología y la bioquímica de esa enfermedad, de los medicamentos que toman, y también tomar las medidas preventivas para intentar ajustar los tratamientos para que no les afecte. Porque si estamos luchando, como las personas que, por ejemplo, cuando lo hablaremos después, si estamos luchando contra una polución ambiental, una enfermedad, si nuestro organismo está luchando contra eso continuamente, contra unos efectos secundarios de unos medicamentos también, no va a tener fuerza ese organismo para luchar cuando surja una pandemia como esta, un virus u otro tipo de enfermedad.
Además, la gente que ahora está, de alguna manera, llegando a la mayoría, a ser ya mayores, ellos hablan de sus padres que no estaban tan medicados, que vivían de una forma más natural, menos nociva, y que enfermaban y decían, pues mi madre tiene 100 años y no tiene, por ejemplo, arrugas, o no ha tenido en la vida una enfermedad. Es decir, el abuso de fármacos sí que ha sido de un tiempo a esta parte.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que la vida media, la edad media de supervivencia ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo que cuando era pequeño una persona con 60 años ya se consideraba una persona muy, muy, muy mayor. Hoy en día a nivel de antienvejecimiento se considera una persona mayor a partir de los 80 años. Uh-huh. Incluso los estudios dicen que la mejor época de rendimiento intelectual es entre los 60 y los 70 años y la segunda mejor época entre los 70 y los 80. Ya a partir de los 80 no. Después ya viene a partir de los 50, 40 y 50 años. Entonces, el problema que tenemos es que la sanidad, lo bueno que tiene, hemos alargado mucho la vida y la calidad de vida gracias a la farmacología. Lo que pasa es que no hemos centrado únicamente en tratar lo que es la sintomatología. Uh-huh. Vamos a tratar los síntomas. Uno va, por ejemplo, al cardiólogo, este le da una medicación para el corazón, después va al reumatólogo, por otra parte, porque tiene otro problema, este le da otra medicación diferente. No sabemos qué interacciones hay entre esos medicamentos. Después esos medicamentos que interaccionan crean un efecto secundario que aparece otra patología y le damos otra pastilla y eso hace que convirtamos a los pacientes en enfermos crónicos. Uh-huh. Que sean adictos a medicamentos toda la vida. Y la enfermería, la medicina preventiva y funcional, lo que se busca es primero que nosotros no lleguemos a enfermos crónicos, que pasemos una enfermedad y la podamos recuperar, y a la persona que ya tiene una enfermedad crónica que podamos, digamos, suavizarla mucho más y hacerla mucho menos agresiva, que tenga que tomar menos medicamentos en ese sentido.
Volvamos a la responsabilidad individual.
Sí. Bueno, nosotros, en primer lugar, uh-huh, voy a comentar qué podemos hacer nosotros en casa.
Por ejemplo,
que eso ya hace mucho. Lo que uh-huh pasa es que eso es muy difícil de mentalizar a las personas, ¿eh? En primer lugar, tenemos que evitar los hábitos tóxicos. Hablamos, por ejemplo, del tabaco y del alcohol. El tabaco y el alcohol, aparte de que tienen muchísimos tóxicos que entran en nuestro cuerpo y que alteran todo el organismo, también van a alterar el hígado. El uh-huh hígado es nuestro órgano de desintoxicación, donde se van a eliminar muchos tóxicos. Y entonces, con estos hábitos, tiene que estar el organismo luchando continuamente para eliminarlos. Entonces, si evitamos estos hábitos tóxicos, ¿de qué nos sirve, de alguna forma, adoptar unos hábitos beneficiosos si no abandonamos aquello que nos perjudica? O sea, lo primero sería evitar, digamos, el tabaco, el alcohol y los hábitos tóxicos. Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, el tabaco, aparte de que da muchas patologías, favorece, aparte del cáncer de pulmón, favorece el cáncer de vejiga, llega a muchas patologías a nivel del hígado y otros órganos. Aparte, nos suprime la capacidad de captar oxígeno de los pulmones, que es una de las cosas que se ha visto en estos pacientes, que tenían muy poco oxígeno en la sangre. Nosotros, por ejemplo, ahora en la clínica, todos los pacientes les ponemos un oxímetro para ver cómo está de oxígeno en sangre. Ese sería, digamos, el primer paso de
que mantener unos pulmones limpios.
Pulmones limpios, dejar hábitos tóxicos, como es el alcohol, como es el tabaco. Eso es lo primero, que es lo que poco a poco debería ya la gente concienciarse. El segundo paso, la dieta. ¿Qué podemos hacer? Una dieta mediterránea, comer siempre en abundancia la verdura, frutas frescas, cereales y granos integrales. Hay que tener cuidado con las proteínas, podemos tomar proteínas vegetales. Yo soy muy partidario de una dieta vegetariana, no vegana, vegetariana, donde se junta mucho vegetal y uh-huh un poquito de proteína animal. La proteína animal número uno es el huevo. A partir de esa proteína se comparan todas las demás proteínas.
Esta costumbre del huevo de comerse la clara y no la yema, es decir, el huevo se tiene que comer entero, ¿no?
Entero, sí, entero. No, ya se ha demostrado que no hay un problema importante con respecto al colesterol, porque el colesterol que lleva el huevo no va a afectar al colesterol que lleva en sangre. O sea, eso ha habido siempre un miedo a tomar huevo por el tema de la yema, por el uh-huh tema del colesterol, pero se ha visto ya que no, que se puede tomar perfectamente más cantidad de huevo. Uh-huh. Después hay que tener mucho cuidado también cuando tomamos pescado azul, que mucha gente toma pescado azul, pero el pescado azul está muy contaminado por mercurio, otro de los tóxicos que tenemos nosotros, incluyéndonos en nuestro cuerpo. Ahora tenemos una paciente que estamos visitando telemáticamente porque uh-huh viene fuera de la comunidad, y tenía una intoxicación muy fuerte de mercurio y estaba tomando muchísimo pescado azul.
La contaminación por mercurio la detectaron con el análisis, la analítica que le hicieron
Hacemos análisis genético de heces.
Ese, muy bien.
Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo funciona perfectamente el intestino, el páncreas y el hígado. Porque además las células que están en las heces son uh-huh. células que no soportan, digamos, la mayoría no soportan el oxígeno. Cuando salen fuera y se hace un cultivo, las que no soportan el oxígeno mueren y esa no se detecta. Sin embargo, si hacemos un análisis genético, como ya está tipificada genéticamente y cada dos años salen nuevas células que hay en el microbioma intestinal, sí que podemos saber exactamente qué células, qué microbios buenos tenemos, qué microbios malos, qué déficit tenemos y cómo funciona también el páncreas y el hígado.
Claro, porque habrá gente que pensará, ¿y cómo detectan? Y se preguntan, le están oyendo, sí. ¿Cómo detectan que yo tengo un exceso de mercurio?
Bueno, sí, pues porque... una técnica que se ha usado mucho tiempo y que se sigue usando es la del pelo. Es uh-huh. decir, se quitan unos mechones de pelo y se mandan a analizar y ahí tenemos las concentraciones de metales pesados. Pero nosotros también con estas nuevas técnicas de estudio de heces también lo localizamos, no hace falta hacer la técnica del mechón de pelo. Uh-huh. Después hay que tener cuidado con el pescado azul, tomar pescado pequeño, tomar boquerones, tomar sardina, tomar anchoas. Uh-huh. El pescado azul, el pescado grande está muy intoxicado. Por eso incluso ahora ya en España se recomienda que a los niños menores de 12 años no tomen atún por el contenido de mercurio. Uh-huh. Una dieta baja en calorías, no solamente para los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, que también se han visto que son pacientes más susceptibles a padecer esta enfermedad y padecer la parte más grave de la enfermedad. Lógicamente hay que controlar, hay que corregir el sobrepeso y la obesidad de una forma importante, pero ya no solamente por esta infección, sino porque produce muchas alteraciones que después nos van a dar muchas patologías con la edad, enfermedades cardíacas, uh-huh. enfermedades de artrosis, muchísimas cosas, sino también el paciente sano. Se ha visto que una dieta con un poquito menos de calorías de las que necesitamos, se estimula muchísimo la inmunidad del cuerpo. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que no hay que acabar de comer hinchado, hay que acabar teniendo un poquito de hambre, que nos falte un poquito más para acabar hinchado y reducir un poquito las calorías. Y, lógicamente, quitarnos también, lógicamente, todo lo que son hidratos de carbono.
Mire, hay diferentes, por ejemplo, yo soy una persona que durante el día no como demasiado, porque estoy todo el día trabajando y bueno, un poco inquieta, un poco tensa, eso me hace que la digestión no quiero que sea pesada. Yo como más por las noches. Esto que dicen que hay que comer, que hay que desayunar como un rey, ¿esto es así o podemos cambiar la cantidad de ingesta durante el día?
Bueno, lo importante es que haya una ingesta mínima que necesita el cuerpo durante el día. Lo ideal es repartirlo. Uh-huh. Lo ideal es repartirlo. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de restricción calórica, hay personas que hacen el ayuno intermitente. Este ayuno intermitente que va muy bien también, se hace normalmente durante el día, no comer, uh-huh. comer más, o sea, 8 horas de comida y el resto del día no comer. Y se hace más, a lo mejor, comer por la noche o comer por la mañana y dejar la tarde libre y la noche libre de comida.
Pero se puede invertir, es decir, podemos comer tarde-noche y durante mañana hasta la tarde comer menos líquidos, o ¿no?
Se puede invertir, pero no es lo más correcto. Lo más correcto es por la noche tener una alimentación mucho más suave para que uh-huh. cuando estamos descansando el organismo no va a funcionar igual a nivel de absorción y a nivel del trabajo. Es repartir un poquito, no hace falta no comer nada durante el día, sino repartir un poquito la alimentación y beber mucha agua, eso es muy importante también. Uh-huh. Otro aspecto también que es importante, que se ha visto también en esta pandemia, es el tema de la suplementación. Se están utilizando, se ha utilizado en los tratamientos ya graves de enfermos del COVID, se han utilizado, como lo hemos comentado antes, tanto la ozonoterapia como la vitamina C y otros oligoelementos, que han ayudado muchísimo a recuperarse estos pacientes y que han conseguido que muchos menos pacientes entren en las UCIs. Entonces, la suplementación tiene que ser controlada, no es para sustituir, sino para reforzar. Entonces, se ha visto que la calidad nutricional de nuestras frutas, de las verduras, no es la misma que de hace 100 años. Vivimos una sociedad que es patogénica, que es enfermiza. Tenemos una contaminación ambiental, uh-huh. tenemos una contaminación en los alimentos procesados que estamos tomando. Estamos tomando muchísimos tóxicos en los alimentos procesados que lo llevan incluido. Incluso algunos complementos, hay que tener mucho cuidado con los complementos que damos, porque también llevan a veces metales pesados. Entonces tenemos que luchar contra eso y ver la calidad, tener la calidad nutricional de las frutas y la verdura de ahora no tiene nada que ver con la que tenía hace 100 años. De alguna forma hemos obligado muchísimo a la tierra, hemos puesto muchos complementos para que den más producción, y eso hace que las verduras y las frutas no tengan la misma cantidad, tanta cantidad de oligoelementos como desearíamos. Luego lo ideal sería reducir hidratos de carbono y después dar una suplementación siempre controlada. Yo pongo, por ejemplo, también que una vitamina B1 va muy bien, una vitamina B1 va muy bien, una vitamina B2 también va muy bien, pero si una persona se excede de vitamina, toma demasiada vitamina, le puede dar un cuadro de neuropatía. Uh-huh. Entonces hay que controlar perfectamente las dosis y los requerimientos de cada persona.
Uh-huh. Hay que tener una supervisión profesional, es decir,
sí,
hay que estar continuamente controlado.
Sí, se puede tomar un complejo vitamínico general, que nosotros lo hemos dicho ya en varias veces aquí en la radio, hemos hablado de la vitamina C, tomarla oral, tomar la vitamina D también, tomar el zinc, el sulfato de magnesio, pero si queremos que el nutracéutico, que nosotros más que complementos lo llamamos nutracéuticos, no actúe únicamente para tener unas dosis mínimas, sino que queremos que tenga unas dosis que llamamos óptimas, que son un poquito más altas, o incluso si queremos que haga un efecto tipo medicamento, entonces tenemos que subir las dosis, y para eso tiene que haber un control muy estricto a nivel de análisis clínicos y de análisis y otras pruebas que hacemos para poder saber exactamente cuánto necesita cada persona. Y en tercer lugar, en casa, pues ya hemos hablado de los elementos tóxicos, hemos hablado de la dieta, que eso sería el gran cambio social que tendríamos que hacer todos nosotros, que es corregir nuestros hábitos alimenticios, evitar los tóxicos, y después es muy importante el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico aumenta nuestro sistema inmune, no solamente en personas sanas, sino también en personas enfermas y con patología. Nosotros hemos asistido a congresos y cursos donde ha habido un fisioterapeuta que está en Madrid, creo que es, y que él se dedica a ejercicio físico y pacientes con cáncer. Y es increíble ver los resultados que él obtiene como tratamiento complementario, antes de la terapia del cáncer, durante la terapia y después de la recuperación después de la terapia del cáncer. Y se ha visto que aumenta la inmunidad y que resiste mucho mejor, y que hay muchos trabajos publicados en ese sentido. También hay otro fisioterapeuta que conocemos que se dedica a personas mayores, porque las personas mayores que están en una residencia no tienen que estar todo el día sentados, tienen que hacer ejercicio. Y el ejercicio tiene que ser de esfuerzo, no es solamente caminar. Hay centros que están dedicados que tienen gimnasios preparados para personas mayores que tienen que hacer ejercicio, por ejemplo, de pesas, o lógicamente adaptadas a cada persona, o estiramientos, o con elásticos, pero hacer ejercicio de esfuerzo se ha visto que es muy importante también en las personas mayores para fortalecer este sistema inmunológico. Por lo tanto, el ejercicio físico es el tercer pilar que nosotros podemos hacer también en casa, o sea, tomar nosotros conciencia de nuestra necesidad, aparte de evitar tóxicos, aparte de controlar mucho la alimentación y el ejercicio físico, que tiene que ser de esfuerzo, no es caminar, es forzar un poquito según cada persona, eso tiene que ser controlado por un profesional, para que nos active. Además, va a evitar muchas fracturas a nivel óseo, va a evitar la pérdida de equilibrio y otras muchísimas cosas, muchas ventajas que tiene. Y lógicamente hay que evitar la obesidad y el sobrepeso, que se ha visto que estos pacientes tienen más facilidad de tener una infección más grave del virus.
En definitiva, toda crisis supone un cambio, ¿no, doctor?
Sí, toda crisis supone un cambio. Nosotros vemos que a nivel general se está pidiendo un cambio muy importante a nivel sanitario. A nivel queremos más hospitales, queremos más centros de salud, queremos que hace falta más médicos, que los médicos tengan más tiempo para atender al paciente. Todo eso es necesario, pero tenemos que poner de nuestra parte también mucho. Si no ponemos de nuestra parte mucho, pues prácticamente no va a ser vamos a encontrarnos con la misma situación la próxima vez. Tenemos que fortalecernos nosotros y estar sanos por nosotros, encontrarnos sanos para poder enfrentarnos a cualquier agresión.
Doctor, le llamaremos, le volveremos a llamar para que siga informándonos sobre qué tenemos que aportar, qué sentido de la responsabilidad tenemos que tener para hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo y posibles que puedan venir y tener un cuerpo lo suficientemente sano como para aguantar este tirón y al final, en definitiva, poder vivir esta nueva normalidad.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Ayer ens enteràvem que divendres aprovaran la renda mínima social i per això volem parlar en Elena Ferrando. Bon dia.
Hola, bon dia.
Elena, vostè és secretària autonòmica de serveis socials i autonomia personal, vaja, però en aquest cas ara ens diuen que la renda mínima tindrà que estar articulada per les comunitats autònomes. Donat que en la comunitat autònoma ja tenim eixa renda, que és la renda valenciana d'inclusió, clar, estem un poc perduts. Serà una renda que entrarà dins de la renda que ja tenim en la comunitat autònoma?
Bueno, la veritat és que aquesta pregunta ens la fem tots. Jo crec que aquesta pregunta la fem tots perquè jo crec que estan treballant correguents perquè era una de les mesures econòmiques i socials, no? El govern ara mateix d'Espanya està molt preocupat i en raó per tot després de la crisi sanitària, no? Va vindre la crisi econòmica i la social, ja les tenim ahí. Doncs estan intentant traure esta renda i ho estan fent molt a pressa. I una de les coses que tenim són les preguntes, no? Perquè podria dir que en aquests moments el govern valencià, bueno, pues encara no té ni un pretext, no? Un text mínim articulat sobre què és el que va passar. Això és el primer, amb el qual, d'alguna manera, te vaig a parlar un poc d'algunes reunions que sí que hem tingut, una amb el ministre i alguna bilateral més. Entonces, bueno, primer que tot, jo crec que hi ha que tranquil·litzar a tot el món perquè va ser una renta complementària.
Val, doncs ja partim, d'una base, és dir, perquè clar, la renta mínima així en la comunitat valenciana ja la tenim.
Efectivament.
Entonces serà complementària.
Sí, sempre va a ser complementària. Ells estan preocupats per alguns territoris en què esta renta que nosaltres tenim junta, per exemple, País Basc i Navarra, pues, que d'alguna manera tenen rentes també molt potents i la comparen amb la nostra, amb la qual ells estan preocupats no per els nostres territoris, però sí per alguns altres territoris en què efectivament tenen una renta que tenen molt poques quanties i també molt baixa cobertura poblacional. Entonces, sempre el que ens plantegen és que ells van a fer una part i nosaltres tindrem que fer l'altra. O sigui, sempre estaríem parlant de complementarietat. Te poso, per exemple, un exemple, pues, ells per a una persona, per a una família de 4 persones van a pagar 877 euros, no? I nosaltres, per a una família de 4 persones, anem a pagar 1.080. Llavors, què és el que en principi es plantejaria? Ells gestionarien una part, que serien les de 877, i nosaltres faríem una complementària amb tots els suplements, que seria de 325 euros, no? Esta seria, d'alguna manera, el plantejament. Què és el que es preocupa a ells i especialment a nosaltres? Com tu saps, les persones que estan desfavorides no només, no, que tenen problemes d'inclusió, moltes vegades no només necessiten diners, sinó que necessiten, però el que nosaltres li donem tanta importància que serien els itineraris d'inserció sociolaboral. No? Entonces, en base a això, si ells la gestionen directament des de l'INSS, és com una prestació, com si fos el subsidi de desempleo, i només es donen els diners, evidentment hi falta una part de feina que, com sabeu, este govern i la vicepresidenta, per ella és la més important, que és la part educativa, no? La part de com anem a eixir d'esta situació entre tots, no? Que no és una part dirigida on nosaltres no li tenim que dir a les persones què tenim que fer, sinó quin itinerari entre els dos podem fer. Des de quina manera d'alguna nosaltres seguiríem tinguent aquesta part educativa tan important. Bueno, pues efectivament siguent complementària.
És dir, anem a tindre unes directrius des de la comunitat, però això ho ha demanat la comunitat valenciana o és algo que des del govern se'ls diu a vostès?
A veure, nosaltres sempre estem molt contents de que es puga fer, però quina era, d'alguna manera, la nostra fórmula que nosaltres volíem, no? Vull dir, què és el que nosaltres, com nosaltres l'haverem dissenyat? Bueno, pues nosaltres l'haverem dissenyat com se va dissenyar la llei de dependència, que és que ells marquen uns mínims i directament cada una de les comunitats autònomes haverem pogut seguir treballant en les nostres rendes sense tindre que fer absolutament res més. M'entens? O sigui, per voler, no? Si tu me preguntes com t'agradaria fer-la, nosaltres volíem que fora absolutament igual com la llei de dependència, que a més pensem que ha funcionat molt bé perquè tu tens un mínim de cobertura en tot l'estat espanyol, que entenem que això el govern d'Espanya, a més en una situació de crisi, és el que li importa.
Però que encara no els ha arribat, vostès encara no saben de quina forma va fer-se, és dir...
Efectivament. Entonces nosaltres el que sí que sempre els hem dit és molt important que estigui vinculat en serveis socials. Això per a nosaltres és bàsic, perquè entonces se vincula en els processos educatius. Pensem, jo te passo un paral·lelisme quan tu no vas a prendre una medicació, no? Vull dir, és evident, però tu no te automediques, tu vas al metge i te diu, se necessita això, se necessita allò, perquè no treballem, no? I el metge te diu, tu estàs molt gorda, no? I te dius, pues, te vaig a llevar tot tipus d'aliments. Entonces tu li dius, no, jo crec que puc anar perdent pes fent això. Entonces entre el metge i tu, no? Monteu una dieta. Pues això seria un poquet paregut. Els xiquets no acaben d'anar a escola, no té informació. Entonces entre els serveis socials i nosaltres i la persona, fem l'itinerari. Entonces, per a nosaltres és bàsic que qualsevol ingrés vagi aparellat normalment d'un itinerari, que pugui ser social o bé laboral.
El govern els traslada la responsabilitat de que vostès tramiten i ses ajudes. Vostès es diuen sí, però anem a fer-lo en seny, anem a fer les coses com cal, però una altra pregunta que també me faig és qui adelantarà els diners, la comunitat autònoma o vostè rebrà ni se fondo?
Mira, jo el primer que vull recordar-te és que encara no tenim articulat i entonces encara no ho tenim clar, val? Però de lo que s'ha parlat d'alguna manera verbalment és que ells pagarien una part i nosaltres pagarien l'altra. O sigui, de pronte tindríem persones que cobrarien de la seguretat social, diríem com el mínim, vale, que seria la seva llei.
I la comunitat autònoma ho complementaria, sí, això ho tenim clar.
Exactament.
Ara, què ocorries? Que si ja la comunitat valenciana està infrafinancià, perquè vostè antes me parlava de dues comunitats que també tenen la renta mínima vital, però que estan millor financiades, i vostè ho sap. Això suposarà que el govern llança una renda mínima vital i al final segueix pagant la comunitat autònoma?
No. Perquè en principi el que el govern planteja és que pagarà ell directament a les persones. O sigui que no. En tot cas, el que sí que ens deixarà serà ampliar una part de... Perquè entonces nosaltres el que ens agradaria en principi seria lliurar diners de el que ara estem fent per a què? Bueno, pues per, evidentment, per a tindre major cobertura, perquè el govern és un poc més restrictiu que nosaltres. En la qual cosa, això estaria molt bé perquè a nosaltres ens donaria una capacitat molt més ampla de poder que vingueren molta més gent i entrara molta més gent. Sobretot tinguent en compte que la crisi va ser molt dura. I com que la crisi va ser molt dura, segurament tindrem moltes més famílies a la qual tindrem nosaltres que arribar. Això per a mi és el més important. També jo crec que per xifrar un poc, no, en inversió social, no? Jo crec que, com sabeu, la renta valenciana per cada euro que invertim, com que les famílies ho generen, si ho gasten en un gasto immediat,
retrobem un... Clar.
Efectivament, repercutix en l'economia en 1,2. Entonces, d'alguna manera, no estaríem parlant no només de una inversió social i necessària per als drets humans i per a les persones més vulnerables, sinó que jo ara mateixa la situaria realment en una inversió econòmica. Saps?
Elena, em queden molts dubtes, però espero que parlem pronte per a que vagi aclarint-nos i sos flecos que queden, perquè jo sé que els ha arribat res i que han tingut quatre reunions, han sigut verbals i també... Sí. El govern, en este cas, ens informen molt, però quasi de voltes la premsa anem més ràpida de la informació que tenen vostès per a poder articular les lleis.
Efectivament. efectivament, jo crec que en tot cas el més important és que estem contents, de que efectivament el govern hagi assumit aquesta part, perquè a més pressupostàriament esperem que a nosaltres ens deixi ampliar i puguem ampliar la cobertura amb molta més tranquil·litat, que sempre va ser complementària. En aquest sentit, el govern valencià mai va deixar que ara mateix una mesura estatal no vagi en benefici dels valencians i les valencianes. Saps què vull dir? I en això sí que és de veres que la vicepresidenta s'ha parlat molt dura, i no només ella, sinó altres comunitats autònomes, en què han dit que no se pot desarticular les lleis de renta que tenim algunes comunitats autònomes tan bones, i que sí que estan cobrint d'alguna manera, i en això se veu ja les dades, com la pobresa extrema començava, no?, a canviar. És molt difícil, no? El primer que se fa és, quan tu no vas a pagar baix, la pobresa extrema, el primer que se fa és estabilitzar i ja començar a pujar. Doncs nosaltres ja hem tingut aquest procés, i clar, per a nosaltres és bàsic, i jo crec que això el govern d'Espanya sí que ha entès que els itineraris i la vinculació municipal i la vinculació en Generalitat Valenciana va ser bàsica. De fet, en un moment donat ja se planteja que se van assignar convenis, perquè si no, imagina tota la inversió que nosaltres hem fet en els serveis socials municipals, que sabeu que l'hem multiplicat per 4 professionals, clar, de pronto tota aquesta ferramenta, no?, la deixaríem, i l'INSS
tot aquest treball,
clar, tot aquest treball, tot aquest nou model de serveis socials tan individualitzat, on els itineraris són el més important, on a més te plantejo jo per a l'any que ve, no?, els fons socials europeus, que saps que per a mi jo crec que són una guia, no?, quan Europa te diu pa on van les coses, no? Pues, ja estem pactant tindre un reforç en itineraris justament individuals, tant laborals com socials. Per què? Perquè això és l'estratègia. L'estratègia és cobrir necessitats bàsiques i treballar la inclusió social de forma educativa i compartida en els usuaris.
Elena Ferrando, secretària autonòmica dels Serveis Socials, moltes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres per informar, a vosaltres per informar. Bon dia. Besé.
Ai, que bonita és. Sentiu el fondo de música, que bonica és esta cançó. A més, esta cançó anirà acompanyada d'una pel·lícula que és estreno, on les dones reivindiquen allò dels concerts, lo que eren o lo que encara són els concursos de bellesa.
De Miss Mundo. Bellesa.
Van veure un any, i la pel·lícula ho representa, on van veure una manifestació al mateix temps que va retrasar el certamen de Misses. Bueno, hem arribat, són les 2:01. La última novetat que tenim és que Brussel·les proposa un fons de recuperació de 750 milions per a superar el coronavirus. D'això, Espanya rebria 140.446 milions d'euros. Què te pareix?
Sí. Bé, estàvem debatint si era una inversió, si haguéssim o s'ho donaven, o ho teníem que tornar, no? Ahí està el fons de la qüestió, perquè sí que Alemanya i França sí que volen que siga un fons que vinga, però que no tinguem que tornar com ha passat altres voltes. Ja veurem finalment què és el que passa, perquè ahí hi ha dos vertents del sistema europeu.
Bueno, seguro que s'arribarà a un consens. Hasta sí. Dilos a vostès hasta demà. Despedim de les companyes Maria Ventura.
Fins demà.
Txelo Climent. Fins demà. I els deixem en el nostre company Javi Mata, que ja està ahí per a contar-los coses que de ben segur els interessa. I a vostès, i a vosaltres, demà a les 12 no ens falleu, que tindrem coses bones que vos interessen.